El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i Betres Ràdio. Investigadors del CSIC i de la Fundació per a la Recerca del Clima han desenvolupat una aplicació científica anomenada MACE, mortalitat atribuïble a la calor a Espanya, destinada, com diu el seu nom, a comptabilitzar les persones que moren per altes temperatures més enllà del que anomenem cops de calor. Així, segons el CSIC, a les Balears aquest estiu hi han mort 117 persones i la majoria per acumulació de calor, és a dir, per la persistència de les altes temperatures i unes poques per episodis de calor extrema. No és fàcil comptar els morts per calor, perquè la causa de mort és sovint l'agreujament de patologies que finalment s'escapareixen als informes, però aquesta dificultat no pot fer que no comptabilitzem alguna cosa que és tan important, no? En tot cas, les morts per calor ja són una dada que els mitjans de comunicació us oferim de manera habitual i normalitzada, perquè ja és un problema de salut pública. Han normalitzat el canvi climàtic. Mentrestant, creus que s'està fent prou per frenar-lo? Començam el Nautilus, amb Pablo Morgantis, sala de màquines, i en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Bona nit a tothom.
Bé, començarem avui parlant dels reptes de l'oceanografia en aquest escenari de canvi climàtic i onades de calor marines. Varen començar a parlar d'onades de calor marines més tard que de les atmosfèriques, perquè l'oceà tarda molt més a escalfar-se. Però fa dècades que et sorbeix un excés que també mos està passant factura. Avui parlarem amb l'oceanògraf Joaquín Tintoré, de l'IMEDEA, aprofitant que acaben d'anomenar-lo acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Ara ens explicarà què implica això i cap on va l'oceanografia.
Anem al següent tema. La ONU adverteix que aquest any ja hem superat els 8.300 milions d'habitants i aquest increment poblacional planteja una gran pregunta, que és com alimentar aquesta superpoblació sense destruir els recursos del planeta. Avui parlarem amb una investigadora de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, que coordina un projecte per promoure el consum d'algues i, a més, generar materials amb els seus residus.
L'investigadora és Patricia López. Tu estaries disposat a incloure les algues d'una manera habitual a la teva dieta, Dani?
I tant, només les he provat alguna vegada de manera esporàdica.
Alguns japonesos, suposo.
Exacte, sí, plats japonesos i xinesos. Falta el costum i potser també que no són molt fàcils de trobar al mercat.
Bé, esperem que això canviï. I després el tècnic de la Unitat d'Incidència per a una Transició Verda de Sea Over Life, en Paul Borsinkowski, us parlarà d'un nou decret per reduir les captures accidentals de la pesca. Ja sabeu que moltes aus marines, tortugues o cetacis moren en xarxes i palangres i hi ha que frenar-ho. I què tindrem al periscopi?
Al periscopi parlarem de dues orques i una dotzena de dofins que es troben a un aquari de França i que un parc temàtic de Tenerife vol traslladar-los a les seves piscines per continuar explotant-los.
Un cas polèmic. Idò, aquest és el sumari. Anem a saludar en Joaquín Tintoré.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
L'investigador Joaquín Tintoré, de l'IMEDEA, ha estat nomenat acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Aquest nomenament reconeix una trajectòria de més de 3 dècades de dedicació a l'oceanografia, a promoure avanços en l'observació i la predicció dels oceans, principalment de la Mediterrània, i sempre pensant en transmetre tota la informació, tot el coneixement, a la societat. Nosaltres aprofitarem aquest nomenament avui una mica com a excusa, com a pretext, per parlar dels reptes de l'oceanografia. Bé, amb un dels nostres més destacats oceanògrafs, Joaquín Tintoré, ben tornat al Nautilus.
Moltíssimes gràcies, encantat, de veritat.
Bé, primer de tot, felicitats pel nomenament com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. I què representa aquest reconeixement?
Bueno, pues es un honor, realment. La Reial Acadèmia és una de les acadèmies més antigues que hi ha a Espanya i també a Europa. I realment pues, és tenir l'oportunitat de treballar conjuntament amb altres grans figures de les ciències i de les arts. A mi també m'interessa la part humana, diguem, la part humanística i de les arts. I per tant, pues és un honor, una alegria i bueno, pues intentaré contribuir de la millor manera possible, evidentment. Sí, sí, molt content.
Ahà, fantàstic. Bé, fa 40 o 30 anys un oceanògraf sortia amb un vaixell i feia mesures puntuals i avui disposam de satèl·lits, boies, robots submarins, bessons digitals dels oceans. Has viscut i també impulsat, de fet, has rebut alguns altres reconeixements per això, alguns d'aquests canvis. Quin ha estat el canvi tecnològic més revolucionari en tots aquests anys?
Bueno, jo crec que en aquests moments... És a dir, el primer canvi molt, molt important van ser els satèl·lits, des de luego. La capacitat d'observació de la Terra des de satèl·lit va ser un canvi molt important. Vam començar a ser capaços de veure pues, en el que era la predicció del temps i la meteorologia, els avanços dels fronts a l'atmosfera, etc. Després vam ser capaços de veure situacions molt semblants a la superfície del mar, on la temperatura de la superfície del mar es podia mesurar des de satèl·lit. I avui en dia tot el sistema Copernicus europeu pues, ens situa a l'avantguarda de lo que és l'observació de la Terra. Per tant, satèl·lits per una banda, però realment en els últims anys tots els aspectes de robòtica marina, de submarins com els gliders que hem emprat durant ja molts anys al canal d'Eivissa i que són coneguts i reconeguts arreu del món. I després, clar, en aquests moments pues, l'altre clarament pas endavant increïble és la intel·ligència artificial i les capacitats de computació. Això ha donat també, és una nova revolució, tant en el que representa per capacitat de càlcul i, per tant, millora de les capacitats predictives sobre, per exemple, corrents marins i la seva utilitat per rescats de nàufrags o per temes de vertits de petroli, etc. I, per tant, diguem, les últimes revolucions són aquestes, realment, la capacitat de computació i la intel·ligència artificial.
Bé, ets un dels impulsors dels Digital Twins, els bessons digitals. Com li explicam aquesta tecnologia als oients que no la coneixen? Què és un bessó digital de l'oceà?
Bueno, pues és un s'ha d'imaginar que tenim dos bessons i tenim un bessó real i un bessó digital. El bessó real és l'oceà que estem observant nosaltres amb tots aquests sistemes multiplataforma que SOCIP ha posat en marxa en els últims anys i que pues, des de l'IMEDEA pues, també estem contribuint a comprendre tots aquests processos de l'oceà. Per tant, per una banda hi ha l'observació del bessó real i, per altra banda, el que fem és crear numèricament, amb models numèrics, amb simulació, amb ordinador, un bessó digital. És a dir, una rèplica digital del bessó real, diguem, que observem.
Sí.
I aquí lo important, llavors, és que tenim dos bessons i lo essencial és que aquests dos bessons parlin entre ells. I això vol dir que intercanviïn dades. El bessó real envia dades que ha observat el bessó digital les assimila, que vol dir que les utilitza per millorar les prediccions, i al seu torn aquí, el més important del bessó digital i és el canvi important, és que el bessó digital el que ens envia és també dades al bessó real per millorar els sistemes d'observació. Això el que implica és que som capaços ja de començar a tenir eines concretes que responguin a necessitats específiques que tingui la societat en temes de canvi climàtic o en tema de nàufrags o en temes de qualitat d'aigües, etc., que són molt més fiables perquè hi ha aquesta interrelació continuada entre dades i capacitats predictives.
Bé, al mateix temps que ha canviat la manera d'investigar els oceans, també ha canviat l'oceà. Quin canvi a la Mediterrània t'ha sorprès més en els darrers anys?
Bueno, jo crec que clarament en els darrers anys el canvi més important són l'increment dels fenòmens extrems. És a dir, ja sabem que el canvi climàtic ja fa anys, fa més de 10 anys que els investigadors, els científics, hem intentat explicar que el canvi climàtic el que provoca en particular és una ondulació d'una sèrie de configuracions a l'atmosfera. Aquestes configuracions el que generen és una arribada de fluxes saharians i africans a la zona de la Mediterrània, i això el que comporta a l'estiu realment és onades de calor, unes onades de calor com les que estem patint en guany. I a l'hivern això se trasllada una mica i llavors el que ens venen són invasions d'aire freds o danes o depressions aïllades de nivells alts, les antigues gotes fredes. I, per tant, el que estem veient a la Mediterrània és un increment dels fenòmens extrems, de fenòmens extrems com grans temporals a l'hivern i de fenòmens extrems com onades de calor a l'estiu.
Uh-huh. Bé, com dius, els darrers anys estem aprenent a conviure amb fenòmens relativament nous, com les onades de calor marines. Entendre aquestes onades, els seus efectes, i que tota la societat entengui el seu perill, ho podríem considerar un dels reptes actuals de l'oceanografia?
Sí, sense cap dubte. Però jo, Cristina, si em deixes, jo diria que és més que de l'oceanografia, és de tots nosaltres com a ciutadans, científics, periodistes, comunicadors, etc. És a dir, com a societat tenim un problema. Tenim una situació, aquestes onades de calor, la situació que estem vivint tant aquests dies com ja des dels anys anteriors, pues realment lo que mostra és que el canvi climàtic el tenim aquí. La gent recordarà potser que l'any 2003 ja vam tenir una sèrie d'onades de calor atmosfèriques i marines importants. Uh-huh. Si avui mirem l'evolució des de l'any 2003 fins a enguany, 2026, lo que el 2003 va aparèixer com una anomalia molt clara d'un calor extrem a un estiu que en aquells moments era extrem, avui en dia és la norma. I és la norma, i enguany estem traspassant aquesta norma. Per tant, realment, jo crec que és un repte, sense cap dubte, de l'oceanografia, dels oceanògrafs, de ser capaços d'explicar realment a la societat aquestes situacions i el canvi climàtic. Però després, realment, també és una responsabilitat compartida de tota la societat i dels nostres polítics, que han d'entendre la complexitat dels problemes i trobar conjuntament solucions que no són trivials, que són complicades i que per això requereixen plantejaments polítics d'alt nivell i una societat suficientment informada per recolzar-nos.
Mm-hmm. Complicades però necessàries. I de fet, t'he dit que eren fenòmens relativament nous, però relativament estan parlant, bé, tu m'ho has dut fins 2003. Ja són molts d'anys que realment aquest repte compartit l'haurien de tenir molt més assumit, no?
Totalment. Realment, jo crec que això el que demostra és que encara hi ha molta feina a fer. Potser els investigadors, els científics ho han fet molt malament, però realment que encara hi hagi parts de la societat que estiguin qüestionant el canvi climàtic, realment no s'entén.
Ja.
Senzillament les dades són objectives i claríssimes. El que estem vivint dia a dia també, aquesta anomalia, l'any 2003 va ser un any tremendo, és que el tremendo del 2003, ja ho he dit, és la norma avui en dia. Uh-huh. Per tant, realment, sí, jo crec que hem de fer un esforç entre tots. Però vaja, jo aquí agrair molt en particular la teva feina i de Nautilus.
Gràcies.
I crec que aquí és essencial avançar junts i científics, periodistes, polítics, societat civil, crec que és essencial avançar plegats i incrementar les col·laboracions público-privades. Nosaltres, per exemple, a l'IMEDEA fa molts anys vam començar una col·laboració molt important en els seus moments amb la Cambra de Comerç i després vam continuar també amb col·laboracions amb el sector privat, amb el sector hoteler, etc. Que la millora en particular, que està situada avui en dia com una de les platges més reconegudes també a nivell internacional per la qualitat de les dades i la involucració de la societat que hi ha en l'entorn de Cala Millor, aquí al nord-est de Mallorca. Uh-huh. I jo crec que és el camí és aquest. Cala Millor, per exemple, hi ha tot un projecte europeu molt important que es diu Life Cala Millor, que gestiona en particular la Conselleria d'Empresa i Canvi Climàtic, i allà el que hem estat treballant durant els últims anys és en establir unes guies per l'adaptació de platges urbanes al canvi climàtic. S'ha agafat cada millor com un exemple perquè teníem dades des de feia més de 20 anys i ja després de 20 anys de feina que vam estar fent a l'IMD primer, després a SOCIM i després conjuntament amb la UIB també, pues lo que hem estat capaços és de generar un aspecte que jo crec que és essencial en tota aquesta discussió, que és confiança. Jo crec que hem arribat amb la societat civil i els responsables polítics dels distints ajuntaments de la zona, etc., a una relació de confiança, i en aquests moments pues, hi ha aquesta iniciativa d'un projecte europeu en el qual cada millor és capdavantera a nivell europeu, liderant realment l'adaptabilitat de platges urbanes al canvi climàtic. I jo crec que això és un bon exemple, jo crec, clarament, d'una ciència d'excel·lència, sense cap dubte, que vam iniciar a l'IMD amb Alejandro Orfila, que avui en dia és el nou director de l'IMD, amb Lluís Gómez Pujol, de la UIB, amb investigadors de la Universitat de Cantàbria, també. Van ser unes primeres fites relacionades amb els temporals de l'any 2001, o sigui que també ja han passat una sèrie d'anys, però gràcies a aquesta iniciativa que vam tenir en aquells moments a l'IMEDEA, conjuntament amb l'Associació Hotelera de Cala Millor, pues vam ser capaços d'establir uns sistemes d'observació i avui en dia pues Cala Millor està liderant, com dic, aquesta resposta al canvi climàtic. Jo crec que és un bon exemple i jo crec que hem d'utilitzar bons exemples de relació entre ciència, societat. La paraula clau aquí també sempre, jo insisteixo, és confiança. Sí. I jo crec que en aquest cas pues, ho hem aconseguit i crec que, bueno, pues, crec que aquest és el camí realment amb tot aquest tema de mirar, de respondre millor i d'adaptar-nos a tots al canvi climàtic.
Aquest és el camí, però potser l'haurem de fer més ràpid, no?
Sí, sí, sense cap dubte, sí. L'hem de fer més ràpid. L'hem de fer més ràpid perquè realment, si no, costa molt. Bueno, jo aquí sí que també diria que la ciència està cada vegada més envoltada d'una burocràcia que realment és molt difícil de fer la feina. Un aspecte realment important és que moltes vegades hi ha aspectes burocràtics que cada vegada són més difícils, que realment no faciliten realment la feina del científic. Inclús la relació aquesta del científic amb la societat no està gens valorada. Sempre l'hem fet des de l'IMEDEA i la UIB o el CSIC. Ha estat sempre pues, realment perquè a nivell personal pensàvem que realment era important. Això està començant a canviar, però els canvis són encara massa lents i els canvis han de ser més ràpids, com tu mateixa deies. Sí,
bé, sí. Aquest apunt de la burocràcia és important, que m'ho diguis. I encara hi ha algun fenomen marí que sigui un gran misteri pels científics?
Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que encara hem de comprendre que realment només coneixem realment la superfície de l'oceà. Els satèl·lits que jo esmentava al principi es queden a la superfície, no tenen capacitat per penetrar dintre de l'oceà. Per tant, en aquests moments tot el que és aspectes relacionats amb l'oceà profund, pues, per exemple, continuen sent tremendament desconeguts. Els intercanvis que hi ha entre les zones de plataforma i les zones de mar obert aquí als nostres mars són encara preguntes que tenim i que no sabem respondre. Com entren les aigües atlàntiques a través del canal d'Eivissa, per exemple, pues és un tema que sabem que penetren, però que no sabem respondre encara perquè a vegades arriben i perquè a vegades queden més restringides a la costa argelina. O sigui que, bueno, encara...
Hi ha molt de treball.
Hi ha molta feina a fer, sí, i aquí lo important i lo essencial és que és una feina pues que també en aquests casos pues, no només implica avanços científics, sinó que aquests avanços científics tenen també unes implicacions clares en la nostra qualitat de vida.
Sí, avui, a més, és molt important que els avanços científics siguin comunicats a la societat. Això també és molt important i en aquest aspecte sempre t'agraïm que estigues disposat a parlar amb nosaltres, clar.
No, no, pues bueno, l'agraïment és bidireccional completament, Cristina, o sigui que moltíssimes gràcies, sí.
Bé, idò, Joaquim Tintoré, físic, investigador de l'IMEDEA, mil gràcies per atendre el Nautilus, pel teu treball, i ja saps que en aquest submarí, bé, que també és que teu, aquest submarí.
Pues moltíssimes gràcies, de veritat, per mi i per tots nosaltres a l'IMEDEA. És un plaer, bueno, parlar amb vosaltres i mirar d'arribar millor a explicar el que fem, la utilitat i la necessitat de seguir treballant junts perquè s'entengui millor aquesta situació de canvi climàtic, d'onades de calor, de fenòmens extrems a l'hivern. Hem de pensar que un grau d'augment de temperatura al mar, que podem acabar amb això, implica un 7% més de humitat a l'atmosfera. I això, llavors, després de l'estiu també, hem d'entendre que això pues pot generar unes situacions realment molt complicades aquí a la tardor. Vam tenir a l'agost de fa 2 anys la Dana famosa a Eivissa i Formentera.
Sí.
Bueno, ara mateix tenim el mar que està entre 2 i 3 graus per sobre la temperatura, ja no superficial, sinó de tota la capa superficial per sobre del que seria normal. Per tant, tenim un reservori d'energia que en algun moment, quan hi hagi aire fred a l'atmosfera, que ha de venir en qualsevol moment, pues això provoca llavors un disparo, una situació, no vull ser exagerat, però una mena de bomba atmosfèrica, realment, que són les danes, que són molt preocupants i que bueno, també pensant en la quantitat de vaixells que hi ha a les nostres cales en aquesta època, etc., pues, també és un factor bueno, de precaució important en aquesta època.
Efectivament, i acabem amb això que, com dius, és molt important que s'entengui. Moltes gràcies, Joaquim.
Pues moltíssimes gràcies, Cristina. Un plaer. Gràcies.
El Nautilus, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
A partir de les 8:30, Espanya-Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
I als postres en joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
Diumenge a les 8:30 del vespre tens una cita mundial.
A IB3 Ràdio.
El Nautilus. El programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Aquest any, la població mundial humana ja ha arribat als 8.300 milions, un augment demogràfic que intensifica la pressió sobre els recursos del planeta. I es planteja una pregunta fonamental: com alimentar una població creixent amb el menor impacte possible? Avui parlaran de l'enorme potencial que tenen les algues com a solució a aquest problema i de les conclusions del projecte Sea Future, que uneix les paraules mar, menjar i futur, que és una iniciativa internacional que ara ens explicarà l'investigadora de l'Institut d'Investigacions Marines, un centre del CSIC, que lidera el projecte, i a la que ja saludam. Patricia López, buenas noches, bienvenida al Nautilus.
Hola, buenas noches, gracias por invitarme.
Bien, explícanos primero qué es el proyecto Sea Future.
Mira, el proyecto es un proyecto que está financiado por el Partenariado de Economía Azul, y somos varios socios europeos de academia y de empresas, y lo que queremos es hacer una valoración total de las algas, hacer extracción de proteínas para utilizarlas en alimentos y los residuos que nos quedan poder reutilizarlos como biomateriales.
Ajá. Y así en general, ¿qué características tienen las algas con potencial para convertirse en alimento en un futuro cercano?
Pues mira, yo siempre digo que comer algas no es algo nuevo, ¿vale? En Europa ya se comían algas hace siglos y hay otras sociedades, bueno, en Asia, Japón, China, sí, que las consumen de forma normal como parte de su dieta. Pero en Europa ahora mismo estamos un poco por detrás, ¿no? No es tan común consumir algas. Las algas, nosotros ahora estamos trabajando con macroalgas. Las macroalgas hay miles de especies y solo estamos consumiendo unas pocas. Y lo bueno de las macroalgas es que tienen todos los nutrientes que necesitamos en una dieta saludable. Vale, contienen mucha fibra dietética, contienen proteína, contienen grasas saludables como son los omegas y luego también tienen micronutrientes. Algunas tienen cantidades de calcio, por ejemplo, muy altas o de hierro. Entonces, nutricionalmente tiene un perfil muy interesante.
Ajá. Bueno, estáis investigando con algunas que son conocidas. La gracilaria, por ejemplo, es una alga roja de la que se extrae el agar, que por lo menos en la cocina vegana se usa en pastelería, sobre todo, se usa bastante como sustituto de la gelatina. ¿Qué avances habéis logrado en el proyecto y con qué algas?
Mira, hemos trabajado con la gracilaria, con palmaria, con porfira, que son algas rojas. También hemos trabajado con ulva, con varias especies de ulva, que son algas verdes, que sí, tienen también bastante proteína.
La lechuga
y también
de mar.
La lechuga de mar, por ejemplo. Ajá. Y también estamos trabajando con algas pardas, que si bien en cuanto a la proteína no son las más óptimas, porque no tienen, bueno, tienen como máximo un 10% de proteína, pero sí que tienen fibras que son muy interesantes, fibras solubles e insolubles que son muy interesantes y que ya se han utilizado en alimentos como ingrediente por la industria alimentaria y también por la industria farmacéutica. Los alginatos, por ejemplo, los carragenatos, los agares que tú comentas, son polisacáridos de algas que se utilizan en farma y en alimentación como ingredientes muy comunes, ¿no? Para dar textura, gelificar y demás.
Ajá.
Entonces, bueno, hemos intentado cubrir un poco los tres grandes grupos de algas y también hemos comparado el mismo alga, pero de diferentes regiones. Por ejemplo, pues sacarinas cultivadas en el Atlántico y sacarinas cultivadas en el Mar del Norte.
Uh-huh. Estamos hablando de posibilidades tanto de cultivo de algas como de recolección.
Sí, a ver, yo creo que el futuro es el cultivo, ¿vale? Porque tampoco vamos ahora, ya que hemos acabado con todo en el planeta, en la Tierra, pues tampoco es cuestión de ponernos ahora a acabar con todo lo que hay en el mar. Yo creo que tenemos que cultivarlas, ¿vale? Uh-huh. De hecho, la mayor parte de las algas comerciales o que se usan para la extracción de polisacáridos son cultivadas en el mar. Pero yo creo que también en un futuro no tan lejano, pues habrá... pues igual que tenemos piscifactorías, ¿no?, o acuicultura dedicada al pescado, pues dedicadas a las algas. Algas cultivadas en tierra, en tanques, que ya se están haciendo muchos estudios también para poder cultivarlas en tierra.
Claro. Bueno, hay una parte del proyecto también muy importante que ya nos has avanzado, que es la generación de envases o materiales con los residuos del procesamiento de las algas. ¿En esta parte también se está avanzando?
Esta parte la estamos haciendo en colaboración, en el CSIC está Diata también involucrado, hay una la Universidad de Turku en Turquía y una empresa de Estonia, y aquí lo que estamos es intentando ver qué es lo que nos queda cuando extraemos las proteínas y qué salida se le puede dar a ese residuo como una alternativa a los plásticos. Entonces, ahí se han hecho ya prototipos de, por ejemplo, las bandejas donde compramos los embutidos, el pescado, nuestras bandejas de poliestireno,
sí,
ese tipo de bandejas, pues se han hecho prototipos, también como separadores, separadores, por ejemplo, los separadores que se usan para separar queso o embutido.
Sí.
Hemos también hecho algunos, nosotros le llamamos criogeles, son como esponjas absorbentes, como las que se utilizan, por ejemplo, cuando compramos un filete, ¿no?, para absorber la sangre de la carne. Entonces, bueno, tenemos varios prototipos que están ahí un poco pues en el comienzo, ¿no? Estamos intentando pues ver cómo es la estabilidad que tienen, las propiedades que tienen.
Claro.
Y también un poco algo que es importante en este proyecto también es la sostenibilidad, ¿no?, que eso lo está haciendo el socio portugués, la Universidad de Aveiro.
Uh-huh.
Y queremos ver pues no solo, porque a nosotros como investigadores, pues sabes, hacemos muchas cosas en el laboratorio que nos parecen muy interesantes, pero cuáles de estas opciones que estamos barajando podrían comercializarse, ¿no? Porque
claro,
son sostenibles
es
y porque no utilizan muchos recursos. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco, el precio intenta englobarlo todo un poco.
Ajá. Bueno, quizá el mayor desafío no sea producir alga, sino conseguir que la sociedad las vea como una alternativa de consumo habitual, diaria, y no solo, no sé, un exotismo cuando van a cenar a un restaurante japonés, claro.
Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, con una empresa de Irlanda hemos hecho estudios de consumidores en varios países, en Irlanda, en España, en Turquía y en Noruega, y les hemos preguntado un poco la percepción que tienen de las algas, en qué tipo de productos consumirían las algas, y luego un poco pues ideas preconcebidas, ¿no? De pues a qué saben o de qué color son, porque claro, hay... Todos diríamos un poco lo mismo, ¿no? Pescado y verdes, pero hay mucha variedad y no todos saben a pescado, tienen una gran variedad de componentes volátiles que le dan un perfil sensorial pues muy, muy variado para muchas aplicaciones. Entonces estamos intentando entender qué es lo que los consumidores comprarían y consumirían. Y hay cosas muy interesantes que han salido, es por ejemplo que poblaciones que han vivido cerca de la costa están como más predispuestas a consumirlas que la gente que vive en el interior.
Claro,
y eso son,
es
¿sabes? son cosas así muy interesantes. O la gente, lo que se conoce como neofobia, ¿no? Que es consumidores que tienen miedo a probar cosas nuevas, pues aquí sale muy claro, ¿no? Que las personas que son neofóbicas dicen que no las consumirían, que no les gustarían y demás. Entonces, intentamos un poco perfilar también el tipo de población que consumiría estos productos y qué productos serían más atractivos para nosotros poder hacer formulaciones que sean más interesantes.
Claro, porque el modo de presentación de las algas influirá, claro, me refiero al producto final, claro.
Exacto, uh-huh. Exacto.
¿Y sobre la percepción de los de la sociedad española sabemos algo?
Bueno, en ese estudio sí que se ha incluido la sociedad española, uh-huh. Y es un poco, tampoco es muy diferente del resto, ¿no? Es un poco pues eso, la gente que está en las ciudades, por ejemplo, la gente que está en las ciudades costeras o poblaciones costeras están más predispuestos a probarlas o a consumirlas. Luego un poco también en el rango de edad hay gente que está más predispuesta a consumirlas porque las perciben como saludables, otros las perciben más como desde el punto de vista medioambiental que serían más sostenibles.
Claro.
No sé, hay un poco, pero no es muy diferente del resto de Europa.
Uh-huh. ¿Y hacia dónde se encamina ahora la investigación? ¿Cuáles son los siguientes pasos para avanzar?
Pues mira, ahora estamos justo planeando un estudio de consumidores a mayor escala para prototipos que ya hemos desarrollado, pues evaluarlos con más población. Estamos trabajando mucho también en intentar entender las propiedades, ya un poco más viendo la investigación, ¿no? Las propiedades físico-químicas y la estructura que tienen los tejidos del alga para poder luego extraer las proteínas u otros componentes de forma más con mayor rendimiento y de formas más sostenibles.
Uh-huh.
Y estamos también ya pensando pedir, ya sabes que los investigadores trabajamos siempre con financiación, entonces estamos ya planteándonos cómo seguir con este proyecto y darle pues eso, otro enfoque. Por ejemplo, tenemos líneas de investigación ya que hemos empezado donde queremos utilizar toda la alga, ¿vale? No solo extraer la proteína, porque al final las proteínas de las algas, purificarlas es muy difícil y como te decía, si no es económicamente medioambientalmente sostenible, pues no tiene mucho sentido.
Yeah.
Pues utilizar toda la alga como ingrediente. Bueno, hay muchas cosas por hacer, ¿eh? Es un mundo que creo que quedan muchas cosas por hacer.
Ya veo. Bueno, supongo que estaría bien que cada zona del planeta buscara sus propias algas que consumir, ¿no? Lo digo por el tema de la cercanía, pensando en la recolección más que en el cultivo, y porque no siempre tenemos las mismas algas. Por ejemplo, nosotros en el Mediterráneo y vosotros en el Atlántico, ahí en las Rías Baixas, no tenemos las mismas algas. Supongo que es importante, ¿no?, que cada zona busque sus alternativas en algas.
Sí, exacto. Y además algo muy interesante que también se ha visto en este proyecto es que nosotros podemos tener el mismo alga en el Mediterráneo o en el Atlántico y van a tener a grandes rasgos son muy similares porque son misma especie,
sí.
Pero dependiendo de las condiciones del mar, de la salinidad, de las temperaturas en las que crezcan, de cuándo se recolectan, la composición puede variar. Entonces también un poco saber cuándo es el momento óptimo para utilizarlas, según para qué aplicación.
Claro.
Sí, hay...
Veo que hay mucho trabajo. Aparte del trabajo de investigación, también está, mientras tanto, ir acostumbrando a la población a la necesidad, ¿no?, de ir pasando a este tipo de consumo más sostenible.
Yo siempre digo que tenemos que diversificar, ¿no? Tenemos que diversificar el tipo de proteínas que consumimos, porque con las que consumimos actualmente no hay para todos, no va a haber para todos,
claro.
y medioambientalmente pues no son las mejores.
Claro. Bueno, no sé si nos hemos dejado algo que quieras añadir o quieras destacar alguna cosa.
No, nada, daros las gracias otra vez por el interés en, uh-huh, en el proyecto y que nada, que estamos aquí en Vigo.
Fantástico. Podríamos recomendar a nuestros oyentes la web del proyecto, ¿no?
Sí, claro. La web es SeaFuture. Es un poco complicada la palabra porque es una combinación del futuro y el alimento.
Sí.
Pero bueno, si lo ponen en Google les saldrá.
Sí.
.eu.
Vale, lo comentaremos en las redes del Nautilus también. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Patricia López, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas, un centro del CSIC en Vigo, en Pontevedra. Mil gracias por atender al Nautilus y por el trabajo, porque realmente, bueno, es muy importante conseguir una alimentación más sostenible.
Muchas gracias.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Ara parlaran d'un projecte real decret que té com a objectiu reduir les captures accidentals de la pesca, les captures d'aus marines, de cetacis, de tortugues, i he d'introduir aquest tema dient que fa molts anys que parlo del problema d'aquestes captures accidentals, d'aquest bycatch, tant des de que varen començar aquest programa com en altres mitjans o en altres programes en què hagi pogut col·laborar, i no he vist grans avanços mai, tot i que s'han anunciat molts projectes. Dit això, confiarem en aquest reial decret i a la intervenció de la Societat Espanyola d'Ornitologia fent al·legacions perquè sigui efectiu. I avui us explicarà els detalls el tècnic de la Unitat d'Incidència per a una Transició Verda de Sea Overlife en Pol Warsinkowski. Bona nit, Pol. Ben tornat al Nautilus.
Moltes gràcies per convidar-me.
Bé, primer podríem recordar als oients quina és la incidència del problema. De què parlàvem quan parlàvem de bycatch?
Doncs són captures no intencionades d'espècies com aus marines, tortugues, mamífers marins, durant l'activitat pesquera. És que no són captures buscades pel pescador, però poden tenir un impacte important sobre espècies protegides o amenaçades, i en el cas de les aus marines poden quedar atrapades en xarxes o en altres arts de pesca.
Bé, les aus marines són un grup especialment afectat per aquestes captures accidentals. Quines tècniques pesqueres són les més conflictives?
Doncs no diria que n'hi ha un en particular que sigui més complicada del tema, perquè al final depèn molt de la espècie, de la zona, i llavors és un tema complex i complet.
Uh-huh. Bé, ha anunciat l'entrevista dient que duim molts anys amb aquest tema i potser no veiem avanços significatius. Crec que cada vegada que parlo amb en Pat Parcos de l'àrea marina Sea Overlife ho comentam. Tu com ho veus? S'ha avançat en alguna cosa els darrers anys?
Doncs ara amb el Real Decret s'avança prou. Des de CEO valoren positivament que Espanya ara avanci cap a aquest Real Decret específic sobre capturar accidentes.
Uh-huh.
Creiem que és una norma necessària per millorar el coneixement i el seguiment i reduir la mortalitat no intencionada. Ara bé, pensem que el text ha de ser una mica més operatiu i...
Bé, ara anirem en els detalls.
Sí.
Quins punts hem de destacar del text del Real Decret? En què està bé?
Bueno, valorem positivament que hi hagi un marc normatiu específic, uh-huh, perquè pot ajudar a ordenar la informació disponible i els sistemes de seguiment, millorar els registres d'aquestes captures accidentals i també impulsar mesures de mitigació. Crec que és una oportunitat important per avançar cap a una pesca més compatible amb la conservació de la biodiversitat marina.
Uh-huh. I com s'ha de fer? Aplicant dispositius per reduir captures accidentals? Pot ser calant esteses d'ams de palangre a hores on no pesquin ses aus? Això serien solucions que s'incloguin al Real Decret?
Doncs justament el que trobem a faltar del Real Decret, una de les coses que trobem a faltar és una capacitat per actuar quan ja tenim evidència científica i aquestes mesures adaptades a cada pesqueria. Pensem que en aquest Reial Decret falten unes mesures concretes.
Quines al·legacions heu presentat, Ido? Quines mesures concretes demanau?
Doncs trobem a faltar quatre coses principalment. Primer, una governança més participativa. Segonament, una millor recollida de dades i després, com deia, també més capacitat per actuar quan ja tenim evidència científica i aquestes mesures adaptades a cada pesqueria. També pensem que el sector pesquer, la comunitat científica i també les ONG haurien de tenir una implicació real major en el desenvolupament de, i en l'aplicació d'aquesta normativa.
El sector pesquer no té implicació amb aquest Real Decret, i no?
No tant com voldríem.
Com hauria de ser aquesta implicació?
Sí, perquè al final aquí la pesca és part imprescindible de la solució.
Està clar, són els problemes i la solució també, clar.
Sí, parlem de captures accidentals, no són intencionades. Precisament per això les solucions s'han de construir amb els pescadors i perquè són qui millor coneixen la realitat de la mar.
Bé, duim molts d'anys amb aquest problema. Duis molts anys, valtros, des de Silver Life, lluitant perquè es millorin, bé, perquè es millorin les tècniques pesqueres per evitar captures accidentals. I duim molts anys també parlant d'aquests dispositius que es poden aplicar. S'han aplicat a algun lloc? Han fet alguna cosa en aquest sentit fins ara?
Nosaltres tenim diversos projectes i hem fet proves de dispositius, de mesures per reduir el bycatch. Això sí, s'hauria d'aplicar a una escala més global quan ja tenim la evidència que algunes d'elles funcionen.
És a dir, s'han fet proves però no estan aplicant-se a nivell general.
No.
Ja. Quin tipus de dispositius serien els apropiats? Quins mos podries posar com a exemple?
Bueno, com a mesures per reduir el bycatch, podria dir que depèn de cada art de pesca,
clar.
Però poden ser mesures com calar a horaris de menor risc, per exemple, per al palangre, gestionar els descartes, les viseres, per no atreure aus en moments més sensibles, ajustar determinades operatives, utilitzar dispositius de dissuasió quan funcionin i reforçar el seguiment en zones i èpoques de més risc.
I en tots aquests anys que tu estàs treballant, com veus la conscienciació dels pescadors? Estan dispostos a fer canvis?
Sí, clar, clar. Com deia abans, són part de la solució. La qüestió aquí no és culpabilitzar el sector pesquer, però trobar solucions eficaces amb aquest sector.
I quan està previst que es comenci a aplicar aquest Reial Decret?
Ui, això depèn del calendari del calendari de l'Estat. Hem fet les al·legacions, ara han de recollir totes les al·legacions i després aprovar-ho per al BOE.
Bé, hem parlat de la consciència dels pescadors, però a nivell de la ciutadania, creus que la ciutadania coneix aquest problema?
No crec que la conscienciació sigui suficient aquí. Crec que potser la ciutadania té més coneixement i pensa més, per exemple, en tortugues o mamífers marins, però no tant en aus marines. I al final és un grup major i que té molta incidència.
Clar, de fet, les aus marines, a part de que són el grup d'aus més amenaçat del planeta, no? També són les més afectades per les arts de pesca, per les tècniques de pesca, no?
Sí, són molt afectades, sí.
Bé, realment espero que quan tornem a parlar del tema pugui dir que el problema s'ha reduït de manera substancial i que els pescadors hi estan, a més, molt implicats. Pol Barsinkowski, tècnic de la Unitat d'Incidència per una Transició Verda, mil gràcies i fins a pròxima.
Pues, moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio, El Nautilus, amb Cristina Manda Tur. IB3 Ràdio és música. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.
I aquí traiem el Periscop i avui mos fixam en les protestes de grups animalistes a Madrid que estan en contra del trasllat d'orques i dofins aquaris espanyols, i ara mos ho explica en Dani.
Sí, per l'aplicació de la llei francesa de benestar animal, s'estan tancant aquests aquaris amb cetacis al País Veí, però que sobre la pregunta de què passarà amb aquests cetacis. El resultat, però, podria ser no la protecció d'aquestes espècies, que és l'origen de la llei, sinó el seu trasllat a altres països, on seguiran sent explotats en entorns poc favorables, per més grans que siguin les piscines d'aquestes instal·lacions. Les mobilitzacions volen impedir que dues orques i una dotzena de dofins mulars que estaven, o que estan encara, a l'aquari Marineland, en Tibes, a França. És un parc aquàtic que va tancar al públic el gener del 2025, seguint aquesta normativa, però manté els animals en les seves instal·lacions i el que es vol evitar és que es traslladin al Loro Parque, que està situat a Tenerife. Les protestes s'han fet aquesta setmana, justament el dimarts 14, Diada Nacional Francès, davant el Museu de Ciència Natural, que és la seu del CITES, del Conveni sobre el Tràfic Internacional d'Espècies Amenaçades de fauna i flora silvestre, organisme que en el seu moment ha informat desfavorablement aquest trasllat. Aquí tenim un punt a favor.
Sí, ja que dic que hi ha protestes a altres bandes del món, no només aquí a Espanya.
Sí, aquestes són les que s'han succeït aquesta setmana. La concentració ha servit per donar suport en aquest informe, que era desfavorable, ja que l'empresa canària que vol rebre els cetacis l'ha demandat, ha demandat en les CITES, perquè no fa públic el seu informe totalment. El demanda per opacitat. Els animalistes, a més, demanen que no es canviï el sentit d'aquest informe contrari al trasllat de les orques, que són dues, Wilkie, de 24 anys, i Keijo, de 11, i que no vagin a Tenerife. Els dofins, es parla que podrien anar a l'Oceanogràfic de València o al Selwa Marina a Màlaga.
Ja, perquè a Espanya encara no han fet el mateix que a França, que es prohibia aquests aquaris. I bé, aquesta és una de les accions de les entitats animalistes o conservacionistes, i l'altra?
També el mateix dia, el 14 de juliol, aquestes entitats animalistes s'han reunit en el consolat francès amb un alt càrrec de l'autoritat de transició ecològica del govern francès, i que traslladarà una mica els sentiments i els arguments en contra d'aquest trasllat de cetacis. Està clar que defensar el benestar animal a França no pot passar per traslladar el problema a altres països. Vendre'ls a altres aquaris només és posar-nos una vena als ulls, treure's les puces de sobre, i França fa bé en tancar espais com el Marineland, un dels aquaris més grans d'Europa, però falla en promocionar la continuïtat dels espectacles amb cetacis portant-los a altres aquaris que continuen fent perquè la normativa els hi permet. Hi ha arguments ètics i científics de sobre per descartar un trasllat com aquest.
Bé, que deixa d'explotar animals, i bé, s'han plantejat alternatives molt millors, no?
Sí, de fet, inicialment un informe de l'autoritat científica francesa apuntava a traslladar aquests animals, porten molts anys en captivitat i no es poden alliberar al medi natural, de traslladar-los a un santuari situat al Canadà, a Nova Escòcia, però és una opció que ha quedat una mica congelada, no sabem exactament per què, i ara apunten que potser l'opció més més plausible seria aquesta, la del Loro Park a Tenerife, que és un parc aquàtic convencional, és com estaven allà a Maryland. A més, mentre no es trobi una solució definitiva, va passant el temps i cada dia que passa s'apropa més encara una altra opció, que és la menys desitjable, que seria haver d'eutanasiar aquests cetacis.
Això jo no li diria eutanàsia, sinó assassinat. L'eutanàsia és una altra cosa. És quan algú o algun animal està malalt, no això. Bé, sí, segueix.
Doncs recordem que es troben en un parc tancat, el de Maryland, com dèiem, va tancar el gener del 2025 i és un espai que presenta cada cop un estat més abandonat, segons un vídeo que va publicar el mateix ministre francès de Transició Ecològica, Mathieu Lefebvre.
Bé, jo crec que aquesta opció de santuaris no veig perquè no és bona opció. De fet, ja s'estan preparant santuaris, abadies, per qüestions així, no?
Mm-hmm.
Clar, això seria...
Sí, sí, i de fet era la idea inicial, però no sé si hi ha alguna mena d'interessos que estan demorant les decisions.
Interessos econòmics.
Exacte, és més rendible que estiguin en un altre parc similar.
Bé, i per acabar, mos queden pocs segons, però volíem parlar de futbol també, no? Del Mundial. Tenim una petita anècdota, que no sé si dir anècdota o un petit desastre.
Sí, un petit desastre, perquè aquesta setmana, o aquest cap de setmana, acaba el Mundial i una de les estrelles d'aquest torneig és el noruec Erling Haaland. Ha fet 7 gols en 5 partits, ha portat Noruega als quarts de final. Diguem que s'ha convertit en un dels herois d'aquest campionat. I el davanter del Manchester City, diguem que a més de ser molt bo, doncs ha fet una reputació de bon noi, surt poc a les xarxes socials, té una imatge, ven una imatge de bon
Jan. Jo que no
m'agrada
bon el futbol, he de dir que els gols són espectaculars.
Sí, això
però
és indiscutible.
Però bé, dit això...
Sembla, el que semblava que era un viking que és més gran que un Sant Pau i que, en definitiva, era una mena de gendre ideal, ens ha sorprès negativament.
Molt negativament.
Perquè quan ha marxat del Mundial de Futbol, l'hem vist baixar d'un avió amb un rentador, un mapatge, dissecat i abraçat amb una ampolla de whisky, una acció que promou, doncs, això, la dissecació d'animals. I, a més, hem de dir que per portar-lo ell s'ha esgotat. Costa 750 dòlars aquesta peça, que és com una mena de souvenir.
Amb un mal gust increïble.
I ha generat una demanda perquè el duia ell, no perquè el duia qualsevol altre.
Ja, era que ser més responsable en la fama que un té, no?
Sí. Les accions...
Un gran poder
quan tenen molta
implica
projecció.
Una gran responsabilitat, no?
Exacte,
que deien Spiderman.
Exacte, ja no està en bon jant, ja.
Ja, bé. Bé, ho deixem aquí. Gràcies, Dani.
Molt bé, bona nit.
I avui m'ho anem amb una cançó que fa temps que no posam, però que és molt nostra i que es va publicar fa 55 anys. Avui, a més, la volem dedicar al biòleg Pep Coll, que aquesta setmana m'ho ha deixat. Ell va donar un impuls important a les reserves marines de les illes, perquè era tot un expert en valorar les poblacions de peixos i posar en valor l'efecte reserva. En Pep Coll dedicam al Mediterrani de Serrat. Nosaltres, en Pablo Morgantis, a la Màquines i en Dani Manau i jo, tornem en 7 dies, mentrestant, cuideu el planeta.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
I detrás ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. Una avaria elèctrica ha deixat més de 900 abonats sense subministrament des del matí a Palma. Sobretot gent que viu a la zona de Camp Pastilla, que l'estan